Benvingudes a La Terra Batega. La Terra Batega, a punts per un món mobilitzat. Un podcast sobre emergència climàtica, lluites i resistències.
La Terra s'erigeix com un espai purificador que ens centra. Quan la palpem, sentim si està bé o si pateix i establim una comunicació. Mirem de proporcionar-li el que li convé en cada moment i l'entenem com un organisme viu que demana la nostra atenció per poder oferir tot el seu potencial.
En el capítol d'avui parlarem d'energia a qualsevol preu. Què està passant amb l'energia? Què vol dir que hem de descarbonitzar l'economia? I quines pautes s'estan donant per fer-ho? Qui està patint els efectes de l'anomenada transició energètica? Com podem fer per revertir el desequilibri territorial que hi ha a Catalunya? Escoltarem les veus d'activistes del Pallars Jussà. Ens colarem a escoltar com parlen entre elles Tierra i Agua. I moltes coses més. Comencem!
Me n'entero de maleïda casualitat perquè el meu pare va anar a fer unes gestions a l'Ajuntament i l'alcalde va dir que ens hi havia tocat la loteria.
Amb tota la felicitat del món, no?
Que ficarien unes plaques que ens hi havia tocat la loteria.
O sigui, ser els diners per passar una línia d'alta tensió per cosa que casa meva, doncs a mi i m'obligaria a marxar d'aquella casa, a posar-ho a la venda, a que ningú me la compraria, a una sèrie de coses.
D'alguna manera, sempre ens estem lluitant contra un gegant i som petits i no podrem, però no. I sobretot, la persistència fa molt. Anar fent de poc a poc, de persistir, no és una gran acció, sinó simplement aquí som, estem en contra, ho diem.
Si hem de fer una transició energètica i l'hem de fer com vosaltres vulgueu i com diguin de fora. Quan nosaltres aquí ja portem produint llum des de fa més de 100 anys amb tots els avantatges de les centrals hidroelèctriques.
El 14 de maig del 2019, el govern de Catalunya va declarar formalment l'emergència climàtica al nostre país. Anteriorment, l'any 2017, el Parlament de Catalunya havia aprovat la llei 16/2017 de l'1 d'agost del canvi climàtic, on ja es plantejava reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, així com afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions, el que s'ha anomenat la descarbonització de l'economia, és a dir, desvincular l'economia dels combustibles fòssils com el petroli, el carbó, etc.
Diari de camp, 5 de maig del 2023. Estic molt emocionada. Avui començo el treball de camp. Per fi deixo l'ordinador per trobar-me cara a cara amb la gent que s'està organitzant per la defensa del territori. Durant aquests 2 mesos parlarem amb les integrants de la plataforma unitària contra l'autopista elèctrica i els de Salvem-lo Pallars. He sortit aquest matí de Barcelona amb el meu cotxe i quan he agafat la C14 a Cervera per començar a enfilar cap al Pallars m'he quedat en xoc. Tot està molt sec i fa molta cosa. Em sento molt petita i fràgil.
La conca mediterrània s'està convertint en una de les zones més vulnerables d'Europa al canvi climàtic, amb un increment dels períodes de sequera i una reducció en la productivitat dels conreus, dos dels problemes més greus que haurà d'afrontar la regió.
Anem a parlar de territori, ja, perquè nosaltres som el jardí a vegades de moltes urbes. I s'entén que, hosti, l'ecologia neta, bueno, sí, a veure, si agafes un lloc que està ple de vida, de plantes, animals, i agafes i fots estructures metàl·liques amb plaques de silici i tot el que tu vulguis i cables, però mira, un ecologista això tampoc no en té gaire.
Em mou, bàsicament, com la necessitat de pensar com articulem un discurs, i no només un discurs, sinó una acció de com podrem també abordar tot l'extractivisme que s'està com projectant i que ja fa temps que existeix, però encara més, no? Perquè les centrals hidroelèctriques ja són un exemple en el seu moment. Pues de tot i així, com segueix fent tot aquest expoli d'algunes zones pues, menys poblades.
Llavors, clar, això doncs, són un seguit de projectes que jo crec que tenen uns impactes bastant grans en el territori, que ens han avaluat prou bé, s'ha anat molt ràpid amb el tema de la transició energètica i no s'ha regulat suficient.
La Generalitat de Catalunya, seguint les directrius de la Unió Europea i l'Acord de París, s'ha compromès que l'any 2030 la meitat de l'energia que es consumeixi a Catalunya vingui de fonts d'energies renovables. Un decret llei del novembre de 2019 facilita la implantació de plantes fotovoltaiques i de parcs eòlics al territori català per aconseguir aquests objectius. A Catalunya, però, cap dels tres objectius fixats per la Unió Europea no es compleix. Aquests objectius són: incrementar l'ús de les energies renovables fins a un 20% del consum brut d'energia final, reduir un 20% el consum d'energia primària i reduir un 20% en relació al 1990 les emissions de gasos amb efecte hivernacle en l'horitzó del 2020, i som al 2024. Amb aquestes dades es fa evident la necessitat de transicionar i de manera ràpida cap a un model de vida amb menys emissions.
Amb el cotxe per la carretera, veia tota l'extensió de camps i pensava: tot això d'aquí uns anys serà cobert amb plaques? I què farà tota la gent que ha treballat aquesta terra durant segles? On quedarà la memòria de la terra i dels seus habitants? I aquesta mateixa sensació m'ha tornat a inundar baixant al port de Comiols. Des d'allà dalt es té una panoràmica privilegiada de tota la conca del Pallars Jussà i més enllà. I se'm fa un nus a la gola quan m'imagino tota aquesta extensió plena d'alumini i minerals rars. Aquesta setmana començaré a fer trobades amb les persones de les plataformes que estan organitzades aquí dalt. A veure com va. Amb moltes ganes.
Nosaltres, com a plataforma, ens constituïm després de que ple confinament, o sigui, en plena pandèmia, ja quan ens deixen com sortir,
s'ha
venit un rumor de que ficaran plaques solars. A priori a ningú li sembla malament que fiquin plaques solars, ni molt menys. Vull dir, tothom ho veu amb bons ulls, amb tothom amb què havia parlat, a part, tot, no sé, tot. Clar, pensa que la meva família també estan ficats amb el tema de la mat des de fa 30 anys. Que, o sigui, per nosaltres va ser conversa de casa de, pues guai, que fiquin plaques solars i això. I el mateix, o sigui, aquesta conversa crec que la vam tindre totes les famílies de tots els que formem part de Salve un Pallars, perquè al final, o sigui, hi ha molts llaços i són dos plataformes que anem de la mà. I bueno, o sigui, aquí mor, fins que al cap d'uns mesos, clar, no són algunes plaques solars, al cas de Castellamur, o sigui, eren 70 hectàrees. I vam dir, vale, això és una puta animalada.
És com dir, si hem de fer una transició energètica i l'hem de fer com vosaltres vulgueu i com diguem de fora. Quan nosaltres aquí ja portem produint llum des de fa més de 100 anys amb tots els pantalls i totes les centrals hidroelèctriques, que primer ve d'una empresa privada, després passa a Fraco, després passa a mans privades i ara acaba pues, que el màxim accionista és el govern d'Itàlia.
Yeah.
I en Ritter, pues, aquesta és la situació. I ara, de qui seran les inversions, els fons d'inversió, qui serà el propietari? I que hem de fer el mateix, mirar-nos-ho, o de quina manera, quines contraprestacions hi hauria, i això que s'ha de desenvolupar. Els millors terrenys, els més plans, els més bons, o ha de tindre un cost més alt d'energia, però ha de ser amb un impacte menor. Bueno, anem a estudiar i anem a generar aquesta plataforma on puguem debatre, puguem construir, veure quines alternatives i què podem fer.
Salvem lo Pallars neix com a resposta als projectes d'instal·lacions de més de 700 hectàrees de plaques fotovoltaiques. Així doncs, el 2020 es van començar a organitzar per tal de poder accedir a la informació dels projectes, començar a fer al·legacions tècniques i a fer xerrades per poder conscienciar la població.
Intentem dir-li centrals perquè vivim parques...
Sí, per no total.
Perquè el parc hi vas a fer el pícnic i
portes la
bonera i aquí no.
Total.
No, nosaltres, o sigui, no ens oposem a les centrals solars, ens oposem a aquest macroprojecte, que és una bestiesa. O sigui, no podem cobrir 700 hectàrees de plaques solars, de part de terrenys de regadiu de les millors terres de la Conca de Tremp, i que no n'hi hagi, que no hi hagi tots els polígons, tots els teulats, que no... O sigui, em vam pensar a casa pel teulat. Si tots aquests llocs estan plens i no n'hi ha prou, fiquem-hi als camps. Si nosaltres no ens oposem, és el que et deia al principi, no? Que al primer moment que nosaltres vam rebre la informació de que volien ficar previs solars, ningú estava en contra.
Que venien de grans empreses, ah, o sigui, que són venien de grans empreses, on comencem, saps, que són com... O sigui, no és un projecte pensat perquè el mateix poble faci la seva transició energètica amb una participació ciutadana, tot i que en algun moment ho puguin col·laborar, vale? Però realment nosaltres el que nosaltres veiem és que són, pues, són el que hi ha darrere de Blue Promi, el que hi ha darrere de les entitats que se suposa que després implantaran aquest projecte, pues són grans... Bueno, pues,
fons d'inversió.
Són fons d'inversió.
Totes aquestes són dels de Bluprom o hi ha diferents?
No, totes són de la mateixa empresa.
D'aquests,
clar. Forestalia, Bluprom, si n'hi ha alguna que la presenten com a Terra Ferma, que també és
la mateixa,
no? De la mateixa, però tot és el mateix.
Microvictòries, ara en perspectiva, estic veient que moltes.
Sí.
La primera, a despertar els ajuntaments. És que, clar, normalment unes plataformes, pel que sé, foten més pollo públic, més manifestació, més ocupar una seu. Està tu que... L'Egui s'ha fet més a la Pallaresa.
Què els hi xerra?
Anar a xerrar persona a persona, convencent-la, anar a agafar l'alcaldessa de Trep, a dir, no, reunim, convèncer-la, sense fer soroll. A més, per discretament, sense publicitar. I és una manera que sembla que ha funcionat. Perquè al final resulta que al principi ningú sabia res, inclús hi havia bastanta gent a favor de les plaques, i hem acabat la legislatura amb que només hi havia dos ajuntaments a favor.
El problema és el món urbà i el món rural, que són dos mons que cada vegada s'estan diferenciant més. Ja, nosaltres ja som productors de llum, produïm a més que marquem més, moltíssim més llum de la que consumim, i tot això paguem el quilowatt al mateix preu que l'altra gent. I perquè tampoc no ens ha consultat i no creiem que ens haguem de vendre d'aquesta manera amb algú que vulgui vindre aquí amb una cartera plena de bitllets i digui, us pago a tots i em quedo això. Bueno, anem a estudiar. Gràcies per informar-nos de que les plaques solars són rentables i podem produir tot això. Ara anem a estudiar nosaltres i anem a fer un pla comarcal des de com hem d'implementar això i quins agents socials hem de participar i si això ha de ser o un producte que hagi de ser públic, hagi de ser privat, amb quines normes, quins contractes que he lligat a aquesta hipoteca a 30 anys o més, el desmantellament de totes les instal·lacions, la viabilitat, els llocs de feina que crea, els llocs de feina que destrueix. Clar, no s'ho has explicat tot encara. I a vegades s'ha explicat coses que són mentides, i quan veus que t'expliquen coses que són mentides, dius, ja comences a desconfiar una miqueta de cap on van els tiros.
Qualsevol ciutadà afectat pot llegir el projecte i dir
no em sembla bé, o això està malament. Mira, jo és que això no ho entenc, sincerament és massa tècnic, però bueno, que ens posem les piles si cal, perquè és aquí quan podem fer al·legacions.
Al·legar què?
Al·legacions.
Una de les eines més exitoses dels col·lectius són les al·legacions. Una al·legació és una declaració que formula una persona interessada per defensar els seus drets i interessos legítims en qualsevol moment d'un procediment administratiu anterior al tràmit d'audiència.
Hi ha sigut un èxit inesperadís, eh? I a part no s'havia fet perquè normalment les plataformes el que fan quan hi ha el període de delegacions es té unes eleccions genèriques pregs a l'aire. És una...
Ja que no va directe...
No va, i vam apostar nosaltres per fer la doble línia. Fer un fullidin a 4 en plan manifestació popular que se'n firmin 1.000 i col·lapsem en registres si cal.
Oh, ja.
Però una altra eleccions de 25 pàgines.
Super concretes, no?
A la coordenada tal de tal lloc hi ha 2 metres de distància entre el camí i això, quan l'article tal del POU diu que tal. Això ha sigut una altra feinada. Passa que és guai perquè s'ha pogut reciclar per altres projectes. Alguns parts i alguns projectes que s'havien presentat pues, a través d'al·legacions pues, els han pogut frenar i també hem aconseguit suports i ajudar una miqueta també als municipis i a l'administració de que potser el territori no hi està d'acord i potser no convé donar tantes facilitats a aquests models i bueno, no, anat els contents. Se mos ha rebut per part de l'administració, tant de la Generalitat com d'Ajuntaments, com el Consell Comarcal, se'ns ha escoltat, hi ha hagut ajuntaments que han fet modificacions del POM per donar una pròrroga, per estudiar, veure com s'han d'implementar tot això, perquè clar, si no, això es registra la normativa municipal i si hi ha aquell terreny pot ser, no té dret a fer el que vulgui, encara que l'Ajuntament no li sembli bé, però si no està regulat, no. Però hi ha ajuntaments que sí que han, a través de, no únicament de la plataforma, però sinó també de la pressió popular, s'ha aconseguit revertir una miqueta l'opinió dels ajuntaments que de bones a primer, hosti, pues, si ens donen 1 milió d'euros a l'any, pues, estarem contents, perquè podrem fer moltes coses. Ah. Bueno, a veure, canvi de
pit. No, aquest, clar. Oh,
oh, oh. Avui fa fred. Estic a Llavorsí fent un cafè i a les 12 he quedat a Tremp per començar amb les entrevistes. Estic una mica nerviosa. Començar el treball de camp sempre és un repte, però estic també molt il·lusionada.
Si no canvien la societat, el que avui has aconseguit demà passat el trauré. L'any 98, a Tremp, se va constituir oficialment la plataforma que unia gent de la part d'Aragó com de la part de Catalunya, perquè pensàvem que aquesta lluita era una lluita de territori global i llavors que no havia fronteres.
La Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica neix el 1998 a Tremp per lluitar contra l'autopista elèctrica Monzón i Zona, una línia de molt alta tensió, coneguda com a MAT, que creuava de l'Aragó, Monzón, a Catalunya. Volien connectar aquesta línia de molt alta tensió a Isona en una subestació per després portar-la a Barcelona i a tot arreu.
Aquesta plataforma va fer un recurs contra el projecte de la línia que se llama Monzón i Zona por defecto de que no habían tramitat bé la documentació, que era l'únic argument que podien fer servir, defectos de forma. Lo van guanyar, i el contencioso va reconèixer que tenien raó i va obligar a l'empresa a que tot el projecte tenien que tornar a presentar-lo de nou i que no podia ser per lo mateix i la mateixa condició que tenien que argumentar-lo.
Durant aquests més de 25 anys han fet accions, al·legacions i mobilitzacions per tal d'aturar aquesta autopista, a part de connectar-se i enxarxar-se amb altres col·lectius de tot l'estat espanyol i més enllà.
L'important és que quan fem una acció, en per exemple aquesta torre que veus aquí davant, un dia vam quedar aquí 50 o 60 persones, no vam omplir de roba vella perquè cridés l'atenció, vam pujar i vam provar. I llavors al mateix temps doncs, vam portar un pernil i un formatge, el vam tallar aquí i, bueno, fent accions d'aquest tipus, i crides l'atenció perquè és la que et dic, mira, la tens aquí davant, si no poses la roba vella ningú s'hi fixa, de que hi és. El que sí que hem dit ara que hem de canviar de tant de dir no a la mat, no a tal, de sí a això.
De fer-ho més
amb... fer-ho en positiu perquè és el que et diuen al final. És que esteu en contra de tot.
I tu dius això de la gent?
Bueno, corre una mica, sí. Una vegada s'ho han dit, sí. No, però no només a nosaltres, a tots els, els activistes que utilitzen el no. Però, bueno, el no a una cosa és el sí a una altra.
Clar, buscar-li l'altra cara, no?
Sí, sí.
Sí que veig com que hi ha algú que s'està començant a moure, no? I a coure. Crec que l'únic que falta és aquesta part d'articulació que dèiem, però que la força també està. I que la gent també és bastant conscient de la situació una mica extraordinària que se'ns planteja davant, sobretot perquè fa a nivell, no?, de crisi climàtica, que... que tothom sap que s'avecina una forta, no? Que se'n veu un canvi, que haurem de fer un canvi de paradigma, i per tant falta poc perquè la gent comenci a veure, no? I, de quina manera de començar a moure's i cap a on i amb qui i fer què. Però que jo, bueno, és el que et dic, jo parteixo ara, jo soc optimista, si no, doncs ja, no sé, no estaria aquí parlant d'això. Però llavors sí que parteixo de que crec que es faran coses i que la gent acabarà posicionant-se.
Vinc de parlar amb en Santi Martínez, fundador de la Comunitat Energètica Comarcal del Pallars Jussà. M'interessava molt parlar amb ell perquè trobo que les comunitats energètiques són una gran oportunitat per a reapropiar-nos, com a societat, de la producció de l'energia i poder lluitar contra les grans empreses que tenen el monopoli del mercat.
Les comunitats energètiques són de transició social. I les dues han d'anar de la mà, perquè si hem de reproduir el model, que és el que està passant, grans capitals, grans parcs, línies de transport de 500 quilòmetres, home, serà renovable.
En el mateix,
tots estem fotent el mateix esquema que ja ve de sempre i del que no deixem de queixar-nos de l'oligopoli. Estem canviant la font de generació d'un altre oligopoli. Per tant, hòstia, l'oportunitat de canvi de transició social, no el podem perdre.
Avui he quedat amb l'Arcadi Castillo, president de Pirineus Bat, una associació que busca difondre la història energètica del Pirineu. Parlant amb ell, he connectat amb un article que llegia l'altre dia. Diuen que el 2027 té previst arrencar la desnuclearització a nivell de l'estat espanyol. I em pregunto, com ho farem si aquesta és l'energia elèctrica majoritària? Està clar que són plans, i que el més segur és que no s'acompleixin, com està passant amb la majoria dels acords internacionals. Potser estic una mica pessimista últimament. Però m'espanta veure també que fa poc la Unió Europea va aprovar que l'energia nuclear i el gas natural fossin tractats com energies verdes. És que em sembla surrealista. Com ha de ser una planta nuclear energia verda, quan es necessita un urani enriquit, del qual cada cop n'hi ha menys, i genera uns residus radioactius que ja no sabem on fotre'ls? A més de pensar en els riscos que suposen quan la seva vida útil ja s'acaba, que és el cas de la majoria de les centrals. Diuen que això és una transició cap a una economia verda, però a mi la veritat és que em sembla més una transacció que una transició.
Bona part del segle XX, diguem, el Pallars, bueno, el Pirineu continua sent l'espai, diguem, la fàbrica de quilowatts de Catalunya, diguem, no? Llavors, a la Ribagorça comença els 50, amb un alt, no res a veure amb la canadenca ni amb aquests d'aquí, sinó amb l'empresa estatal, el Franco ja s'ha d'anar, que... I quan comença la industrialització, s'acaba l'autarquia, bueno, llavors, doncs, la pròpia estat via l'INI, l'Institut Nacional d'Indústria, promou un riu que està verge, no hi havia cap presa encara, llavors la gran embranzida, la gran moguda de centrals després de la guerra és a la Ribagorça. I als 80 és quan entra en joc, això que deia abans, de les centrals reversibles, no? És a dir, aquí hi ha una manera d'aprofitar, tal, tal, tal.
De cada cosa.
Fins ara que se m'hagués tornat a parlar una mica, a nivell d'hidroelèctrica, es torna a parlar una mica de...
Bueno, perquè s'han acabat les concessions, no?
Doncs s'acaben les concessions o demanen fer més preses reversibles d'aquestes, o augmentar.
El sistema elèctric actualment vigent a Catalunya té tres problemes principals. Hi ha un fort desequilibri territorial. Mentre que les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre generen més del 70% de l'electricitat, només en consumeixen un 15,4%. A l'extrem oposat hi ha les comarques de la regió metropolitana de Barcelona i les comarques centrals, amb una generació elèctrica del 15% i un consum del 67,9%. A més, està basat en fonts contaminants i perilloses, amb centres productors allunyats dels centres consumidors, fent que l'electricitat s'hagi de transportar a través de línies d'alta tensió o de molt alta tensió, les anomenades MAT, cosa que provoca pèrdues estimades en el transport d'entre un 10 i un 15%. Finalment, aquest sistema està controlat per molt poques empreses, Endesa, Iberdrola,
Naturgy, integrades en un sistema centralitzat de regulació del sistema elèctric per part de la Red Elèctrica d'Espanya. Tot plegat fa que es tracti d'un sistema molt allunyat de la ciutadania i que els territoris on estan instal·lades aquestes grans centrals tampoc s'hi vegin gaire beneficiats. Hi ha altres llenguatges que ens ajuden a reflexionar. Des del món de l'art, el teatre ens connecta amb allò que sentim. I si poguéssim parlar amb els elements de la naturalesa, què ens dirien?
Día a día volvemos a lo mismo. Es que me hierve todo por dentro, me desequilibra constantemente. Tengo acidez volcánica, gastritis planetaria, alopecia por deforestación. Luego yo me sacudo, rompo cosas, muere gente. ¿Y quién tiene la culpa? La Tierra, la culpable de todas las desgracias.
Tierra, ese concepto de la culpa es algo ya muy desfasado. Creo que estás exagerando un poco. Somos un todo y lo que pasa es multielemental. Oh,
oh, oh. Després de 2 mesos de treball de camp, he fet 15 entrevistes i tinc una certa sensació de desànim generalitzat, com també el tinc a vegades en els col·lectius en el que milito. Però a la vegada també veig que hi ha molta gent organitzant-se, formant una massa crítica col·lectiva que vol accionar canvis, i això d'alguna manera em segueix alimentant l'esperança. Continuo pensant en el poder que tenim com a societat, tot i que a vegades llegeixo coses que em fan caure al por de la desesperació, com quan l'altre dia vaig assabentar-me del Tractat de la Carta de l'Energia. Tractat de la Carta de l'Energia. Això és bàsicament un tracte de favor per les empreses energètiques. El que ve a dir aquest tractat és que si una empresa no pot desenvolupar la seva activitat econòmica de manera normal per causa de canvis legislatius dels estats, aquesta els pot denunciar. És a dir, que si ara una empresa no pot seguir fent la seva activitat en normalitat perquè, per exemple, es basa en combustibles fòssils, aquesta podria denunciar l'estat que ha fet la legislació i molt probablement guanyaria la denúncia. Vaja, que estem ben fotuts. Tot i que també llegia l'altre dia que la Teresa Rivera, ministra de la Transició Energètica a Espanya, està movent els fils perquè Espanya surti d'aquest tractat. Seran paraules o realment passarà? Haurem de veure què passa. Ara he acabat el treball de camp aquí al Pallars i els següents mesos marxaré a buscar col·lectius que estiguin treballant al voltant del riu Ter. De moment, ja he contactat amb algunes persones d'Aigües Vides Girona, amb qui tinc contacte, i a veure cap a on em porten.
Arrelar ara ja no és només important per construir una identitat, sinó per protegir un bé molt més transcendent que nosaltres. Casa nostra, el paisatge, la terra, el tros, la vida. Ens hem de prendre el temps que calgui per fer renéixer els sentiments que ens vinculen amb el lloc, amb l'activitat o la gent, els afectes que donen sentit al fet de formar part d'alguna cosa que està per sobre de la nostra individualitat, l'esperit, que ens desperti la força per respectar la terra amb una voluntat de regenerar i conservar el mantell que ens dona tant.
Acabem d'escoltar un fragment de Ruralisme, la lluita per una vida millor, de Vanessa Freixa. Aquest llibre és una crida evocadora, reivindicativa i inajornable per canviar la manera com vivim. Sense pràcticament adonar-nos-en, vam desconnectar del món rural amb la idea de no tornar-hi més. Amb el temps, hem confrontat la ruralitat i la urbanitat en uns termes molt simplistes. Hem associat el camp i les muntanyes a unes pràctiques antigues marcades per la precarietat i l'aïllament, i les ciutats amb la modernitat, el benestar i la comoditat, que han exterminat, però, tot allò que ha considerat antic, inservible i lent. L'activista Vanessa Freixa Riba, que fa anys va decidir establir-se amb la família i un petit ramat d'ovelles en una borda centenària al Pallars Sobirà, defensa amb convicció que el ruralisme és, a dia d'avui, l'opció més intel·ligent de supervivència i adaptació al col·lapse al qual ens aboquem com a societat. Aquest llibre, emotiu i vital, encoratjador i vibrant, encén la flama de debats fonamentals per despertar consciències i moure'ns a l'acció. Fins aquí el capítol d'avui. Si t'ha agradat, comparteix-lo. Penja-ho a les teves stories, retuiteja'l, explica-li a la teva veïna, parla-ho amb el teu amant, per seguir escoltant com batega la terra, perquè, com deia la biòloga Lynn Margulis, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s'associen. Aquest projecte ha estat finançat per l'Instituto de las Mujeres i està germanat amb altres projectes com ara RERUR, on estem explorant les resistències al Pirineu, o el projecte de defensores territorials de Farmamundi. Un podcast de Maria Borràs Escaiola i Liliana Moreno Camargo, amb la col·laboració de Marina Vila Aragonès en la narració. Gràcies per escoltar La Terra Batega. La Terra Batega. A punts per un món mobilitzat.